Bona tarda, són les dues. A Catalunya, dos de cada tres presos preventius que esperen judici són estrangers. És una de les conclusions d'una anàlisi fet per la Fundació Civio i publicat avui pel diari El Periódico. Aquest titular d'entrada per si sol podria provocar molts missatges xenòfobs o racistes, fent pensar que les persones estrangeres cometen més delictes o que són més perilloses. Però hi ha altres dades d'aquest mateix informe que fan repensar aquesta idea. Primer, que aquest percentatge de persones estrangeres en presó preventiva és molt més alt a Catalunya que a la resta de l'Estat. I després que una gran part d'aquestes persones que es troben en presó preventiva acaben absoltes dels delictes dels que se'ls ha acusat. De per què aquest percentatge és més alt a Catalunya que a la resta de l'Estat i de si darrere d'aquests decrets de presó preventiva hi ha un biaix racista, en parlarem en uns minuts amb Xavier Muñoz, que és advocat penalista i col·laborador de l'Organització de Tutela dels Drets de Presos Estrangers, Fair Trials International.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Del president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa dos grans anuncis en el debat de política general al Parlament per combatre la crisi econòmica i per avançar cap a un referèndum pactat. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Per una banda, anuncia un paquet de mesures anticrisi que inclou ajudes de 100 euros per alumne i, per altra banda, instarà a l'Estat a fer un acord de claredat que identifiqui quan i com Catalunya podrà fer un referèndum.
Catalunya és la comunitat autònoma on fer la compra és més car. La cistella de productes bàsics d'Espanya s'han carit, de fet, de mitjana més d'un 15%.
Es tracta de l'augment més gran de la història dels últims 34 anys. Tot i així, l'OCU alerta que escollir bé el supermercat i els productes és determinant, ja que una família pot estalviar prop de 1.000 euros anuals en funció d'on compri.
I aquest estiu, al Montseny, hi ha hagut un paisatge que no s'havia vist mai, alzines amb fulles de color groc abans d'acabar l'estiu.
És un fet que no s'havia vist ni tan sols després de la sequera del 2008, que va ser la pitjor dels últims 80 anys. Aquesta situació, sumada a les fortes onades de calor d'aquest estiu, poden provocar que augmenti encara més el risc d'incendi a la zona.
El Pere Juventí ens aproparà el tema en un reportatge amb experts que expliquen què hi ha darrere d'aquest canvi de paisatge. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Més problemes pel Barça després que en l'entrenament d'aquest matí s'hagi lesionat el defensa Héctor Bellerín.
Sí, el jugador català ha notat unes molèsties al bessó i s'ha retirat de la sessió. Bellerín s'assuma, per tant, a les baixes de Frankie de Jong, Memphis Depay, Jules Koundé i Ronald Araujo. Aquest últim futbolista, per cert, ha viatjat aquest matí cap a Finlàndia, on demà passarà per quiròfan.
I en plana cultural, aquest diumenge, el mític pallasso Django Edwards s'acomiada definitivament dels escenaris amb l'espectacle Marabunta, Olma Giró.
I ho faran al marc del Festival of Fools, que plega els millors pallassos de Catalunya i del panorama internacional, com Nola Rey, Johnny Melville i el mateix Django Edwards a la capital catalana. Escoltarem què ha destacat el productor de l'espectacle en una entrevista a Radio Estel.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica contrasta ara mateix amb la que teníem a primeres hores d'aquest matí. Aquest matí parlàvem de temperatures al voltant dels 5 a 10 graus a molts punts del país i ara mateix parlem de màximes que se situaran al llarg de les properes hores, primeres hores de la tarda, entre els 20 i els 25 graus. Per tant, molt contrast avui entre les temperatures mínimes i les màximes. Es manté el vent del nord, la tramuntana forta a la Costa Brava, el vent de mestral a les Terres de l'Ebre, també al Camp de Tarragona, i comencen ja a créixer bastants núvols cap a les comarques del nord i del nord-est. Aquesta tarda hi haurà ruixats a les comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, que puntualment de cara al vespre poden també arribar a fregar la costa del nord de Barcelona, cap a la zona del Maresme, sobretot. També, independentment d'això, al vessant nord del Pirineu, algun plugim feble al llarg de la tarda, que seria en forma de neu per damunt dels 2.400 metres. Demà es mantindrà el fred o la fresca a primeres hores del matí, de tia un ambient molt atemperat, amb temperatures fins i tot més altes que les d'avui, i també amb sol, amb molt una mica de vent, i a la tarda possibilitat d'algun ruixat dispers cap a les comarques del nord i del nord-est.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncia ajuts a les famílies amb fills a l'escola, ajuts a la gent jove per pagar el lloguer i el transport públic i també subvencions perquè les famílies vulnerables puguin pagar la factura energètica. Ho ha fet des del Parlament en el seu discurs d'obertura del debat de política general. Judit Caselles, bona tarda. Dóna'ns més detalls d'aquestes ajudes.
Bona tarda. Entre les mesures anunciades hi ha una ajuda de fins a 100 euros per cada fill escolaritzat en famílies amb rendes mitges i baixes. Les famílies es podran deduir aquests 100 euros a la declaració de la renta de l'any vinent. També ajudes de fins a 250 euros per pagar el lloguer per als joves de fins a 36 anys i la T-jove, que fins ara era fins als 24 anys, s'allarga fins als 30. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, explica que posa en marxa aquest paquet de mesures perquè ens trobem en una situació econòmica i social crítica.
Presentem un escut social per famílies i per joves, per persones vulnerables, destinat a empreses i emprenedors, i per fer un salt endavant en la transició energètica. Perquè les respostes a les urgències d'avui, com la guerra, la crisi, la inflació, l'augment dels preus de l'energia, s'han de fer pensant en el món que volem tenir demà. Uns primers 300 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la inflació.
Una altra mesura és el bo social tèrmic per les llars vulnerables. És una ajuda d'entre 125 i 560 euros per pagar la factura energètica d'aquest hivern. I, finalment, també hi ha un paquet energètic que preveu subvencions per la retirada de l'amiant i per instal·lar plaques d'autoconsum.
En el mateix discurs, Judit Aragonès ha anunciat que Catalunya no eliminarà l'impost de patrimoni després que el president d'Andalusia, Juanma Moreno, convidés a les empreses catalanes a instal·lar-se a la seva comunitat autònoma.
Enmig de la negociació per als pressupostos, Aragonès deixa clar als comuns que no està disposat a suprimir l'impost de patrimoni, encara que Junts li demanés.
No és el model del Madrid del Partit Popular, que amb atur, precarietat i especulació lidera les desigualtats a l'Estat espanyol. El nostre model ha de ser el d'una Catalunya justa i pròspera. La Catalunya del benestar, de la prosperitat compartida, que la fa arribar a tothom, a tot arreu, a la Catalunya sencera.
Tant amb aquest anunci com amb el pla anticrisi, Aragonès espera convèncer els comuns per poder aprovar els pressupostos del 2023.
I pel que fa a l'autodeterminació, Aragonès traslladarà la proposta de fer un acord de claredat al govern espanyol que identifiqui quan i com Catalunya pot votar en un referèndum pactat i amb reconeixement internacional.
Una proposta que s'emmiralla amb el Quebec i amb el Canadà i que traslladarà al govern espanyol amb la voluntat que les dues parts puguin acordar un referèndum pactat i amb reconeixement internacional.
Vull defensar davant de l'Estat un acord de claredat i vull fer-ho recollint el màxim suport i la màxima complicitat de la societat catalana. Anar-hi amb la màxima força, perquè com més gran sigui el suport, com més gran sigui el consens, més força tindrem per defensar la posició de Catalunya davant de l'Estat. Més força tindrem en tot procés de negociació, en aquest o en un altre. Més força i més legitimitat tindrem a ulls de la comunitat internacional. No tinc cap dubte que aquesta és la via més ràpida i més eficaç per tornar a votar.
Aragonès també ha demanat l'amnistia de totes les persones que tenen causes judicials obertes relacionades amb el procés. Ho ha fet després de posar en valor els passos que ha fet l'actual govern espanyol en relació al conflicte polític, com l'indult dels líders independentistes o el compromís per la desjudicialització.
I una de les imatges del dia ha estat que el debat ha estat presidit per la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, d'Esquerra, i la presidenta suspesa, Laura Borràs, ho ha estat a la tribuna contemplant-ho.
Alba Vergés ha ocupat la cadira que correspon a la presidència del ple i que fins a finals de juliol va ocupar Laura Borràs. Però atenció, perquè des d'Esquerra han tingut un gest de cortesia cap a Borràs. El president ha començat el seu discurs anomenant a Vergés com a vicepresidenta i no com a presidenta.
Gràcies, Judit. I encara amb Esquerra Republicana, però ara a Madrid, la formació catalana ha advertit al govern espanyol que no negociarà els pressupostos si no fa avenços en l'agenda antirepressiva.
Els republicans han remarcat que s'està incomplint el calendari pactat per avançar en la desjudicialització del procés independentista i que el partit no pot negociar quan encara hi ha centenars de represaliats. Ho ha dit el portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián.
Se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia. Y eso lo saben perfectamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si incumplen, pues será muy difícil empezar a hablar de presupuestos. Muy difícil.
El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, assegura que a dia d'avui la negociació entre els dos socis de govern pels pressupostos està encallada.
No entendemos por qué el PSOE está llevando esta negociación al último momento y no entendemos por qué se resiste a aceptar medidas que, por un lado, protegerían a la inmensa mayoría de la gente trabajadora y, por otro lado, dejarían claro qué significa que haya un gobierno progresista, que haya un gobierno de izquierdas en la cuarta economía de la zona euro.
Les declaracions d'Echenique arriben l'endemà que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es va mostrar convençuda que hi haurà acord aviat.
I encara parlant d'economia, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat una rebaixa fiscal que beneficiarà les rendes inferiors a 60.000 euros. Aquesta reforma es contraposa a les que el Partit Popular promou a Madrid i Andalusia, el que Puig ha qualificat d'elitistes.
Puig assegura que la que proposa la Generalitat Valenciana busca reduir l'impacte de la inflació a les classes mitjanes i treballadores i beneficiarà així el 90% de la població. La reforma fiscal dels trams autonòmics entrarà en vigor el 2023 i augmentarà en un 10% la quantitat exempta de tributació de tots els ciutadans. D'aquesta manera, les rendes de 10.000 euros s'estalviaran un 21% de l'impost, les de 20.000 euros un 7,3%, les de 30.000 euros un 2,2% i les superiors a 60.000 quedaran igual que ara.
I encara més anuncis, el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, ha anunciat que rebaixarà també l'IRPF per les rendes inferiors a 35.000 euros amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2022.
Calcula que les arques públiques deixaran d'ingressar uns 46 milions d'euros.
I tornant a Barcelona, Albert Batlle demana no generalitzar els incidents que s'han produït aquest cap de setmana durant les festes de la Mercè. Ho ha fet en una entrevista al Matí a Radio Estel.
El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha fet costat a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i ha criticat que hi hagi tertúlies als mitjans de comunicació que comparin Barcelona amb el Chicago dels anys 20 o Beirut.
Hi ha un intent buscat d'afectar la reputació de la ciutat de Barcelona. Estic convençut, ja ho estem veient. I això és un tema que com a barcelonins hauríem de recuperar també una mica l'autoestima per plantar-li cara. Evidentment que tenim problemes. Problemes que a més són generals a les grans ciutats. Ara aquí hi ha qui vol fer el punt del llapis i senyalar amb el dit a Barcelona.
Batlle ha apel·lat a la responsabilitat individual d'aquelles persones que acudeixen a actes multitudinaris com els de la Mercè i ha convidat a reflexionar sobre per què hi ha persones que porten navalles de les butxaques.
I des de l'oposició, el regidor de Junts, Jordi Martí, considera molt greu els fets ocorreguts durant les festes i creu que no ha fallat el govern, que on ha fallat el govern és en la prevenció d'aquests aldarulls.
Com a resposta a la defensa de Batlle, Martí creu que s'hauria de repensar el model de festa per evitar que es tornin a repetir imatges com la d'aquest cap de setmana. Ho he dit també en una entrevista a Ràdio Estel.
S'han de fer moltes coses i alhora. És evident que necessitem més agents de la Guàrdia Urbana i més agents dels Mossos d'Esquadra. Això és evident, s'està fent i s'ha de continuar fent en el futur. Però no n'hi ha prou només amb tenir més policia. S'han de prioritzar els aspectes de la prevenció, la informació policial, la intel·ligència, saber què està passant, què passarà. Hi ha moltes coses que es poden prevenir.
Martí, que també és el regidor responsable del districte de Sants-Montjuïc, no creu que calgui canviar d'ubicació els concerts de la zona de Plaça Espanya, sinó limitar els aforaments i controlar la venda i el consum d'alcohol als assistents, sobretot als menors d'edat.
I atenció a aquesta notícia que publica El Periódico. 2 de cada 3 presos preventius que esperen judici a Catalunya són estrangers. Aquesta xifra supera de lluny la mitjana espanyola.
Aquest contrast prové d'una anàlisi feta per la Fundació Civio sobre dades oficials del sistema penitenciari. A la resta d'Espanya, el percentatge de presos preventius que són estrangers és del 44%, mentre que Catalunya s'enfila fins al 67%.
De fet,
segons apunta el mateix diari Catalunya, el 60% de les detencions practicades pels Mossos d'Esquadra són de persones estrangeres.
I a la ciutat de Barcelona, el 80% dels arrestats que passen a disposició dels jutjats de guàrdia són forans. El risc de fugida per la falta d'arrelament i la tipologia delictiva dels arrestats, són dos dels aspectes més utilitzats per decretar aquesta mesura. Els tipus de delicte més freqüents entre els estrangers són els furts i els robatoris violents. Això sí, els estrangers que acaben condemnats són molt menys que els preventius.
Sí, d'aquests 2/3 de presos preventius estrangers a Catalunya, poc menys de la meitat acaben havent de complir una pena de presó. El que obre un debat sobre si el fet de ser estranger suposa tenir més possibilitats d'acabar empresonat abans de ser jutjat a Catalunya.
Xavier Muñoz, advocat penalista i col·laborador de Fair Trials Internacional, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Existeix una discriminació a l'hora de dictar presó preventiva en un detingut estranger a Catalunya?
Des del meu punt de vista, sí. Sens dubte, sí. A veure, és una discriminació que, més enllà del racisme que pugui imparar la mentalitat dels operadors del sistema de justícia, i no ho dic de forma tampoc completament pejorativa, sinó que és algo estructural que existeix en la nostra cultura, és que a nivell legal existeix un biaix que fa que sobrerepresenti els estrangers que acaben en presó preventiva. I aquest en concret és que el risc de fuga és un dels 3 elements pels quals legalment es pot aplicar la mesura de la presó preventiva, i el risc de fuga es considera que és molt major a les persones que o són estrangeres o directament no tenen residència legal i per tant es considera des dels operadors de justícia, en concret els jutges, que en aquestes circumstàncies tenen més elements per fugir i per tant evadir l'acció de la justícia, i això acaba com a conseqüència en una situació de dictaminar la presó preventiva pels estrangers.
Més enllà d'aquest possible risc de fuga, no, de fugida per aquesta falta d'arrelament, a l'hora de perseguir delinqüents, es persegueixen més delinqüents que són estrangers?
Bé, aquest és un debat plantejat a la criminologia de forma històrica. Jo considero que sí, que es persegueix. Això forma part del que s'anomena la selectivitat penal. És a dir, hi ha molts delictes que es produeixen però que no es persegueixen perquè el codi penal és ampli, els operadors de justícia i de seguretat són limitats i, per tant, has d'enfocar concretament quins delictes persegueixes. Posaré un exemple molt senzill. Es persegueix molt més els furts perquè surten a les portades de la premsa, etc., i generen, per tant, un conflicte social o periodístic, i es persegueixen molt menys els casos de corrupció. És més clar l'exemple si pensem en 10 anys enrere o 20 anys enrere, les que no es perseguien de cap manera, a diferència d'avui, i continuaven succeint, com tots sabem, a través de les sentències que s'han anat produint. Val? Dit això, si el sistema de justícia i la policia i els jutges persegueixen uns delictes determinats, que en el nostre cas són els delictes contra el patrimoni, furts, robatoris, etc., doncs sociològicament se sap que aquests delictes són comesos per un perfil de persones determinades, que són homes joves i amb un nivell socioeconòmic baix. Homes joves i amb un nivell socioeconòmic baix respon també a la persona immigrant en la majoria de casos, i per tant és probable que la policia acabi detenint molt més a homes joves de perfil econòmic baix i per tant migrant, que no altre tipus de persones que cometin delictes.
Tornant al tema de si es dicta o no presó preventiva, no, hi ha aquest aspecte del risc de fuga que s'aplica més a les persones estrangeres, perquè entenc que no, la percepció també és que el risc pot ser més gran. No sé de quina manera, com a advocat, no, lluites contra, no, o lluiteu o intenteu defensar davant aquesta percepció. És a dir, no deu ser fàcil de rebatre que si una persona és estrangera hi hagi més risc de que marxi, no?
Bé, efectivament, ens trobem amb dificultats davant d'això, perquè és una concepció molt establerta. Una persona que ja ha marxat una vegada del seu país, doncs davant del futur risc d'acabar empresonat, té més números de que torni a marxar a un altre país. Aquesta és una concepció, com dic, molt arraigada, no? De la mateixa manera, també podríem arribar al raonament de que algú que ha realitzat ingents esforços per marxar del seu país i establir-se aquí, doncs no deixarà perdre aquesta feina, aquest treball realitzat fins ara pel futurible de que s'hagi d'enfrontar la justícia, no? És difícil realment. Ens trobem amb que les persones migrades es troben en una situació d'inferioritat de condicions en aquesta situació.
I aquesta tendència ha anat a més en els últims anys, ha anat a menys? En quina situació? És a dir, ha evolucionat d'alguna manera?
Doncs no conec els estudis, tan sols tampoc conec si existeixen estudis que puguin permetin extreure raonaments fefaents en aquest sentit. Jo exerceixo en l'àmbit exclusivament penal des de fa 10 anys i sí tinc la sensació de que en els últims anys doncs és major l'empresonament de persones estrangeres. Però també és que a nivell legal, ja no només en les pràctiques quotidianes, sinó en la llei escrita, és cert que en els últims anys s'han endurit les lleis discriminatòries cap a les persones migrades. És a dir, a la reforma, per exemple, del 2015, s'estableix que les persones estrangeres que siguin condemnades a penes superiors a un any hauran de ser obligatòriament expulsades, tinguin o no permís de residència. És a dir, fins i tot sent residents legals, hauran de ser expulsades amb penes superiors a un any per condemna. Una altra cosa és que després d'això no es du a terme, perquè és impossible que l'Estat tingui els mitjans per dur a terme això, no? Però ja existeix una discriminació escrita a la pròpia llei. Per tant, és innegable que la tendència és la de la discriminatòria i la que fa que es pretengui detenir més i expulsar més i empresonar més a les persones estrangeres.
Ja per acabar, el que ens ha cridat també molt l'atenció, no, és aquesta diferència de percentatges entre Catalunya i la resta d'Espanya respecte a no, la quantitat de persones que estan en presó preventiva que són estrangeres o que no, en el sentit que Catalunya sembla que el percentatge és bastant més alt que la resta d'Espanya. Hi ha algun motiu darrere d'aquest percentatge?
Sí, el cert és que la investigació periodística és sorprenent perquè, doncs, jo no, crec que no és una remor que existís entre els advocats penalistes ni tan sols entre cap dels operadors del sistema de justícia la de que a Catalunya s'estigués empresonant molt més a persones estrangeres. La publicació del periòdico no ho resol. Cert és que jo tampoc no tinc resposta fàcil per una situació així. Jo el que sí que considero és que més enllà de que els Mossos d'Esquadra són una competència autonòmica, la resta d'operadors jurídics del sistema penal depenen de l'Estat, no és una competència transferida. Per tant, tenen els mateixos criteris, protocols, circulars, etc., que la resta de l'Estat. Per tant, no haurien de per què perseguir-se més aquí que la resta de llocs, i aleshores, per tant, potser hauríem de pensar en factors sociològics que tinguin a veure amb això, no? Probablement a Catalunya hi hagi més homes joves migrants que, com deia abans, són persones que són més perseguides i que acaben més a dins del sistema penal, possiblement hi hagi més a Catalunya que altres regions de l'Estat, i, per tant, doncs, alimenten més el sistema penal. No ho sé, són hipòtesis que jo m'atreveixo a llançar a l'aire, el de que siguin factors més sociològics que no propis del sistema. Perquè si no, sincerament jo no tinc resposta per això.
Doncs Xavier Muñoz, advocat penalista i col·laborador de Fair Trials International, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia, també per ser tan clar, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Catalunya és la comunitat autònoma on fer la compra és més car. La cistella de productes bàsics a Espanya s'ha encarit de mitjana més d'un 15%, i això és, aquest augment és el més gran de la història dels últims 34 anys. Són alguns dels resultats de l'informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris fet entre el maig del 2021 i el del 2022. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Mai s'havien vist uns preus iguals. La gran majoria dels productes s'han encarit en 9 de cada 10 casos analitzats per l'OCU. L'oli de girassol ha pujat un 118%, les magdalenes i la margarida un 75% o els plàtans un 64%, entre d'altres. Catalunya és la comunitat autònoma, juntament amb les Illes Balears, on fer la compra és més car, amb Barcelona i Girona com a ciutats amb els preus més alts d'Espanya. Per tot plegat, Ileana Izbernizeanu, directora de comunicació d'OCU, ha demanat, entre d'altres, que se suspenguin temporalment tots els impostos vinculats a l'energia i a productes bàsics saludables.
Sabemos que los impuestos son necesarios, por supuesto, pero también creemos que temporalmente es la única medida eficaz y rápida, sobre todo, para insuflar un poquito de aire a los hogares que están, bueno, pues ya muy maltrechos. Esto no significa que sea la única medida. Nosotros creemos que se puede hacer un esfuerzo también. Estamos pensando, por ejemplo, en compras colectivas.
OCU demana mesures perquè les perspectives no són bones per la tendència a l'alça dels preus dels últims 4 mesos. L'organització ha fet un sondeig des de maig fins ara a Barcelona i Madrid que mostra com la cistella de la compra ja s'ha encarit un 0,9%.
Tot i la pujada de preus, l'organització alerta que escollir bé el supermercat i els productes és determinant per poder estalviar. De fet, una família pot estalviar prop de 1.000 euros anuals en funció d'on compri.
Per primera vegada, tots els supermercats del país pugen els seus preus, però no tots ho fan amb la mateixa proporció. El Campo és l'opció més econòmica per fer la compra a 27 ciutats, després de Mercadona en 10 i Supeco en 7. Sánchez Romero, Ulabox, Nova Venda i Amazon són els més cars.
Gràcies, Sílvia. I encara parlant de la cistella de la compra, el Partit Popular reclama precisament al govern espanyol que rebaixi l'IVA de productes bàsics com la carn, l'oli o la pasta del 10 al 4%.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentat que els espanyols han passat de tenir un dels cistells de la compra dels més assequibles de la zona euro a un dels més cars i que un executiu sensible hauria d'actuar.
Que si mantiene su negativa a rebajar el impuesto de la renta, a las rentas de hasta 40.000 euros, al menos acepte la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Cómo? La carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas.
Des de Moncloa ja han respost a la proposta del líder del Partit Popular. Els socialistes han acusat el Partit Popular de practicar populisme fiscal i han descartat per ara la mesura. També han tirat en cara els populars haver pujat l'IVA dels productes bàsics en el seu moment. El govern espanyol també treu pit de la fortalesa de l'economia espanyola, tot i reconèixer el seu alentiment.
I a Catalunya la pensió mitjana per jubilació se situa en els 1.282 euros al mes de setembre, una xifra que es manté molt igual que la del mes d'agost, que era de 1.281 i que beneficia a 1.150.000 catalans.
I pel que fa al conjunt de l'Estat, la nòmina de les pensions s'enfila fins als 10,8 milions d'euros i marca un nou rècord perquè és un 4,5 més elevat que el mateix període l'any passat.
Dinamarca i Suècia han detectat tres fuites als dos gasoductes russos Nord Stream. Els dos països han declarat l'emergència energètica i han prohibit que avions i vaixells passin per la zona. El portaveu del govern rus no descarta que es tracti d'un sabotatge.
L'autoritat marítima danesa va ser la primera a detectar una fuita al gasoducte Nord Stream 2 a tocar de l'illa de Bornholm, a l'est de Dinamarca. Avui la marina sueca ha trobat dues noves fuites al gasoducte Nord Stream 1 a la mateixa zona. Per això, les autoritats dels dos països han prohibit el tràfic marítim en un radi de 9 quilòmetres i han tancat l'espai aeri a la zona. Els dos gasoductes no estan operatius des de fa setmanes, però tot i així han de mantenir un flux de gas a pressió constant. Ahir a la tarda, l'empresa que gestiona la canalització Nord Stream va detectar una caiguda sobtada de la pressió i assegura que les fuites no tenen precedents. El portaveu del govern rus, Dmitry Peskov, ha dit que no descarten que es tracti d'un sabotatge i des del govern alemany tampoc descarten que les fuites siguin resultat d'un atac perquè consideren que no és casualitat que les tres pèrdues de gas hagin passat a la vegada.
I tornant a Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona invertirà 400.000 euros anuals per prevenir incendis als boscos.
Aquest programa es desenvoluparà entre els anys 2023 i 2024 i entre les actuacions hi haurà l'arranjament de camins forestals, la millora o col·locació de rampes per la sortida de fauna i el manteniment de franges de protecció. Això sí, el pla només ha considerat els municipis amb més superfície forestal. Pel que fa a la ciutat de Barcelona i Collserola, queden exclosos. La convocatòria perquè els ajuntaments metropolitans presentin les seves propostes està oberta fins al pròxim 7 d'octubre.
Precisament, una de les conseqüències de la sequera que hem patit en els últims mesos s'ha notat en els arbres del Montseny, i és que per primer cop, en ple estiu, les alzines de la zona s'han vist de color groc, un fet que no havia passat ni tan sols després de la sequera del 2008, que va ser la pitjor dels darrers 80 anys. És un reportatge del Pere Juventí.
És el maco anar a la muntanya i poder gaudir de la natura, però, és clar, arribar al Montseny a finals d'estiu i veure el paisatge tenyit de groc no em va fer gens de gràcia. Les alzines, un dels arbres més resistents, eren de color groc, en ple estiu. Color groc com el semàfor que ens indica que s'està a punt de posar-se en vermell. Què els hi passa a les alzines del Montseny? Són mortes? La científica Mireia Banquer, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens ho explica.
En realitat no estan mortes aquestes alzines, sinó que aquesta pèrdua de fulla i primer les assequen i després les perden és una estratègia per fer front a la pèrdua d'aigua, és a dir, a la sequera, i en aquest cas aquest estiu sospitem que també té molt a veure amb les fortes onades de calor que hi ha hagut. Ara bé, és veritat que és sorprenent i fins ara en els anys que portem de seguiment de la sequera a Catalunya no ho havíem vist al Montseny, no ho havíem vist mai encara al Montseny.
La sequera, a més de deixar els embassaments per sota de la seva capacitat mitjana i de fer la fruita més petita i avançar fins i tot la verema, està impactant de ple els boscos catalans. És una prova més del canvi de clima que viu casa nostra.
Si poden fer coses a gran escala i a mig termini, com doncs, totes les accions que tinguin a veure amb mitigar la nostra emissió de gasos d'efecte hivernacle, ja sigui amb la mobilitat, amb com consumim, com comprem, com ens vestim, tot això són accions que semblen inconexes però que tenen molt a veure amb el que està passant al nostre entorn. I, per altra banda, hi ha accions més locals i més concretes, com podrien ser doncs, ajudar aquestes masses forestals, acompanyar-les a adaptar-se en la millor mesura possible en aquest context de canvi climàtic.
La científica Mireia Banquer denuncia que no s'està fent prou per frenar aquest escalfament global.
Probablement la situació anirà més perquè tot fa preveure que aquestes solucions que estàvem comentant doncs no són les polítiques que estem implementant, ni molt menys. Podem veure cada vegada més aquests episodis de decaïment forestal, no només en alzines i no només al Montseny, sinó també en altres espècies i evidentment, en altres llocs de Catalunya.
A Catalunya, la Generalitat treballa per donar sortida a aquesta realitat. La directora general d'Ecosistemes Forestals i de Gestió del Medi, Anna Sanitzes, explica com.
A més del pla de prevenció d'incendis que ja estem desplegant i amb el que ja estem treballant, estem redactant el Pla General de Política Forestal de Catalunya. Un pla que ha de marcar quines seran les grans línies i les grans actuacions en matèria forestal els primers 15 anys i un pla que té tres grans pilars. Bioeconomia, biodiversitat i adaptació al canvi climàtic.
A més, la directora general també explica que els boscos catalans s'han de gestionar molt millor del que s'ha fet fins ara.
Què podem fer perquè això no passi? Doncs la clau és la gestió forestal. Tenim uns boscos molt densos, amb molts arbres, que malviuen davant aquestes condicions climàtiques canviant. La solució és gestionar-los, és aprofitar-los, i això vol dir reduir el nombre d'arbres i que tinguem menys arbres, però més forts i més resistents.
Amb tot aquest excedent i uns boscos cada vegada més secs i canviants, les branques i la fusta seca es converteixen en el combustible més perillós de cara als incendis forestals. Cal trobar una solució que faci rendible els nostres boscos i també la seva gestió.
Quina és la problemàtica o quin ha estat i és el coll d'ampolla? Doncs moltes vegades aquest sector forestal que històricament i que sobretot els darrers anys doncs, ha anat perdent múscul, que ara tingui aquesta capacitat de recuperar-se. Per això també des del departament estem treballant en un gran pla de formació, estem treballant amb l'agilització i facilitació de l'obtenció de permisos i de tràmits administratius.
Amb tot, la societat catalana s'ha de preparar per fer front al canvi climàtic, malgastar litres i litres d'aigua o un jardí sense espècies autòctones són capricis que cada vegada costaran més de justificar en aquests temps d'emergència climàtica.
Estel migdia.
La jutge envia a Shakira a judici per 6 delictes contra la hisenda pública.
La fiscalia considera que la cantant hauria defraudat 14 milions i mig d'euros entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni. Per això li demana 8 anys de presó i una multa de gairebé 24 milions d'euros. Shakira, que ja ha retornat més de 17 milions d'euros defraudats a hisenda pública a través de diversos paradisos fiscals, va rebutjar arribar a un acord per rebaixar la pena i no podrà evitar anar a judici. La data, però, encara no se sap.
Aquest matí, en posta, dues persones han trobat el cos sense vida d'un home surant al riu Ebre.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la mort i la identitat de la vida. De moment, es desconeix si es tracta d'un suïcidi, d'una mort accidental o d'un homicidi.
I el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un camió a la Nacional 340, Altafulla.
Les causes de l'accident encara s'estan investigant. A hores d'ara, la carretera està tallada en ambdós sentits i es fan desviaments senyalitzats per vies de servei. Amb aquesta víctima són 122 les persones que han mort en accident de trànsit amb el que portem d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
La policia local de Castelldefels, amb col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha detingut un presumpte violador que hauria agredit sexualment una dona al barri de la Pineda.
A més, el cos policial també ha informat de la detenció divendres passat d'un presumpte maltractador que hauria agredit la seva parella al domicili que comparteixen.
I l'home jutjat per matar la seva parella a Granollers el juliol del 2018 i amagar-la al riu Congost ha negat els fets i ha assegurat que ell no la va agredir mai.
L'acusat ha explicat davant del jutge que el crim el podien haver comès narcotraficant, ja que, segons ha declarat, ella feia de mula i estava amenaçada. Segons el Ministeri Públic i diversos testimonis, l'acusat agredia sovint la seva esposa i la maltractava psicològicament. Consten diverses converses de telèfon mòbil en aquest sentit.
L'episodi de pudors que des d'ahir afecta a Tarragona i els seus voltants per la fuita de nafta a l'empresa Acesa s'allargarà durant tot el dia d'avui.
Protecció Civil informa que aquest matí s'han reprès les tasques de transvasament de l'hidrocarbur del tanc afectat a altres contenidors, fet que seria la causa de les pudors. Per la seva banda, Salut ha informat que ningú ha anat a l'hospital o a cap centre d'assistència primària queixant-se de símptomes causats per l'episodi. La nafta és un líquid equivalent a la benzina i que, segons ha indicat Protecció Civil, no és tòxic.
I a Lleida, la Guàrdia Civil ha detingut 58 responsables de macrogranges que criaven un tipus de guatlles d'origen japonès destinades a vedats de caça. Estan acusades de delictes contra la fauna, falsedat documental i estafa.
L'operació ha durat 2 anys i és pionera a l'Estat contra l'alliberament d'espècies exòtiques invasores. Durant aquest temps, el Seprona ha fet més de 114 inspeccions i han pres més de 300 mostres biològiques, fet que els ha permès confirmar els fets. La cria d'aquest tipus de guatlles està permesa per al consum humà, però aquestes empreses també en creaven per la caça, una activitat prohibida en tractar-se d'una espècie exòtica invasora.
Aquest matí a Barcelona s'ha presentat la 60a edició del Saló Nàutic, que se celebrarà del 12 al 16 d'octubre.
Els protagonistes d'enguany seran la sostenibilitat i l'economia blava. El certamen arriba amb la mirada posada en la Copa Amèrica, que tindrà lloc a la capital catalana el proper 2024. El president del Saló, Luis Conde, ha apuntat que l'esdeveniment de la Copa Amèrica és comparable a uns Jocs Olímpics.
Obrim plana esportiva. El central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat aquest matí cap a Finlàndia, on demà serà operat finalment de la lesió a l'adductor.
Sí, el central uruguaià passa demà dimecres pel quiròfan a mans del doctor Lissi Lempainen, que en el seu dia ja va ser l'encarregat d'operar els futbolistes Ousmane Dembélé i Sergi Roberto. Araujo ha viatjat aquest matí acompanyant del doctor del primer equip, Ricard Pruna, que supervisarà la recuperació del jugador, que estarà 3 mesos de baixa i no podrà vestir de blaurana fins passat el Mundial de Futbol, que tampoc podrà disputar amb la selecció de l'Uruguai. El futbolista ha enviat un missatge als aficionats a través de les xarxes socials. Ha deixat clar que la seva recuperació no es tracta d'escollir entre la selecció de l'Uruguai o el Barça, sinó que es basa en la seva pròpia salut. Ara ho ha explicat que va prendre aquesta decisió després de valorar-ho amb diferents professionals. A banda d'Araujo, el virus FIFA ha afectat fort el Barça, que també perd a Frankie de Jong, Memphis Depay i Jules Koundé. Davant d'aquesta onada de lesions, aquest matí ha transcendit que el club s'ha posat en contacte amb les seleccions per demanar cautela amb els jugadors blaugranes, ja que no vol tenir més baixes d'efectius. Sobretot, el Barça ha contactat amb la selecció del Brasil perquè tingui especial cura amb Rafinha.
Això sí, malgrat la prevenció, la infermeria del club no para de rebre futbolistes. L'últim és Héctor Bellerín, que s'ha retirat de la sessió amb molèsties.
Aquest matí els jugadors s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper en un entrenament amb moltes cares noves. Xavi Hernández, davant del gruix de futbolistes internacionals que encara continuen amb les seleccions, ha convocat 7 jugadors del filial. Tot i que ja han tornat als partits amb les seves seleccions, no s'han entrenat, com dèiem abans, per lesió Frankie de Jong, Depay, Koundé i Araujo. Sí que s'han entrenat, en canvi, amb normalitat Christensen i Lewandowski, que van tornar ahir dilluns dels seus compromisos internacionals. La sessió, com dèiem, ha acabat amb gust agradós per al defensa Héctor Bellerín, que ha abandonat l'entrenament en notar unes punxades al bessó amb un canvi de ritme. El club ha informat que demà se li farà una ressonància per conèixer l'abast de la lesió, però el futbolista podria ser dubte per al partit de dissabte a Son Moix contra el Mallorca, en el que serà el retorn dels blaugranes a la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions.
D'altra banda, qui també torna avui la feina és l'Espanyol.
Ho fa aquesta tarda per començar a preparar el duel de diumenge contra el València. Els blanquiblaus també comencen a treballar sense els internacionals, de manera que la plantilla encara no estarà avui al complet. A més, tampoc no hi seran els lesionats Adrià Pedrosa, Òscar Gil, Rubén Sánchez i José Carlos Lazo. L'Espanyol ha de millorar força coses si no vol patir a final de temporada. L'equip de Diego Martínez només ha sumat 4 punts i se situa ara mateix en la 17a plaça de la classificació. Els pericos volen sumar els 3 punts, per tant, al València, que es permetin encara amb bones sensacions el calendari de partits tan apretat que té durant el mes d'octubre.
I tornant al Barça, el club només podrà encabir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc 45.000 abonats, segons ha avançat aquest migdia Ser Catalunya.
La resta de localitats es destinaran a la venda d'entrades, a compromisos de patrocinis i a l'equip visitant. En un primer moment, el club s'havia plantejat posar graderies supletòries, però finalment s'ha descartat l'opció per inviable. Així doncs, el club establirà un sistema rotatiu per als aficionats i es podrà demanar una excedència mentre l'equip no jugui al Camp Nou. També serà rotatiu l'aparcament a Montjuïc per als qui tenen plaça actualment al pàrquing del Camp Nou, ja que no hi ha lloc per tots a Montjuïc. El primer equip del Barça, recordem, jugarà els partits com a local a l'estadi Lluís Companys a partir de la temporada que ve, quan comencin el gruix de les obres de la coberta al Camp Nou. A tot això, i també segons Ser Catalunya, el Barça demanarà a la Lliga jugar els primers 5 partits de la temporada 24-25 fora de casa, ja que el club creu que no podrà inaugurar el nou estadi abans de l'últim semestre del 2025. Per tant, no s'arribaria a poder inaugurar el renovat Camp Nou durant els actes del 125è aniversari.
Encara en futbol, aquesta nit la selecció masculina de futbol es juga el passi a la final a 4 de la Lliga de les Nacions.
No serà una tasca fàcil pels espanyols, que fa 19 anys que no guanyen a la selecció del Portugal. A més, els portuguesos s'ha de tenir en compte que juguen a casa, perquè el partit es juga a l'estadi municipal de Braga. Per això, en la prèvia del partit, el seleccionador Luis Enrique Martínez diu que afronten el duel d'avui com si fos una final.
Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, del Mundial. A un partido nos lo tenemos que jugar, el estadio es muy bonito, nos gusta mucho, la afición seguro que va a apoyar mucho, nos gusta también esa situación. 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos vale ni el empate.
Un partit, per cert, que es perdrà el blaugrana Eric García i també César Azpilicueta. Els dos futbolistes han estat descartats finalment pel tècnic en la llista definitiva de jugadors i veuran l'enfrontament des de la grada. Al Portugal-Espanya comença a les 9 de la nit i es pot seguir en directe per la 1 de Televisió Espanyola. També a la Lliga de les Nacions aquesta passada nit ja s'ha classificat per a la fase final la selecció italiana, que ha superat 2-0 a Hongria.
En futbol femení, aquesta tarda, Llevant les Planes juga la primera fase de la Copa de la Reina.
El partit es juga d'aquí una estona a partir de les 4 de la tarda. Les noies de Sant Joan d'Espí s'enfronten a la Real Unión de Tenerife en la primera ronda eliminatòria de la Copa. Aquest és un partit que s'havia de jugar fa 15 dies, però que la vaga d'àrbitres de primera divisió ho va impedir. L'enfrontament és a partit únic i, per tant, qui guanyi passarà a la següent fase d'aquesta competició.
En bàsquet, Girona debuta demà a la Lliga ACB i ho farà amb Marc Gasol a la pista.
El jugador català ja ha estat inscrit a la competició, tot i que al mateix temps és el president de l'entitat. D'aquesta manera, Gasol tornarà a jugar al campionat espanyol 14 temporades després de deixar precisament el Girona per anar a jugar als Memphis Grizzlies. La temporada passada, després de posar fi a la seva etapa a l'NBA, va decidir tornar a casa per jugar a l'Aleport i va ser una peça clau per a l'ascens del Girona a la màxima categoria. L'equip debutarà a Fontejau contra el Real Madrid i aquest migdia el tècnic de l'equip vermell, Aito García Reneses, ha parlat durant la prèvia i ha dit que l'equip està preparat per competir, tot i que alguns jugadors no hagin assolit encara el nivell que requereix la competició d'una lliga com la CB.
Hemos entrenado con mucho interés y muy bien. Lo que pasa que nuestro recorrido tiene que ser largo. ¿Por qué? Pues porque 9 jugadores del equipo no han jugado nunca en la CB y entonces vamos a estar en un nivel que es muy difícil que hayamos podido alcanzar en este tiempo, máxime cuando algunos jugadores han venido mucho más tarde.
Pel que fa a la resta d'equips catalans que juguen a la màxima categoria del bàsquet espanyol, el Manresa debutarà dijous a casa contra el Tenerife i el Barça i la Penya ho faran divendres davant del Gran Canària i el Bilbao, respectivament.
I més enllà del bàsquet, en motor, el Mundial de MotoGP incorporarà en el seu calendari la temporada que ve un nou circuit.
Dorna, que és l'empresa organitzadora del Mundial, ha anunciat que inclourà el Gran Premi del Kazakhstan. La prova es disputarà en un nou circuit que s'ha construït als afores d'Almaty, la capital del país. L'acord entre l'empresa i els gestors del circuit és per a les properes 5 temporades i ara caldrà veure si aquest Gran Premi s'afegeix als que ja hi ha el calendari actual o cau alguna de les curses que es feien fins ara. D'altra banda, també motor a la Fórmula 1, el pilot d'Alfa Romeo, Zhou Guanyu, ha renovat el seu contracte amb l'escuderia una temporada més fins l'any 2023. D'aquesta manera, es converteix en el pilot xinès que més temps ha estat competint al Mundial d'Automobilisme. Guanyu, de 23 anys, farà per ella una temporada més amb Valtteri Bottas.
I acabem amb ciclisme perquè Remco Evenepoel ja té data per lluir per primera vegada en una competició al mallot de campió del món que va aconseguir aquest cap de setmana a Austràlia.
Serà el proper 4 d'octubre durant la disputa de la Vichy-Mivins, una de les curses clàssiques de Bèlgica. El seu equip, el Quick-Step, no ha donat més detalls sobre si Evenepoel afrontarà més carreres en el tram final d'aquesta temporada. Sí que està descartat, però ja, per al Giro de Llombardia que es disputa el dia 8 d'octubre.
Gràcies, Xavi. I acabem, com sempre, l'informatiu amb cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
Aquest diumenge, el mític pallasso Django Edwards s'acomiada definitivament dels escenaris amb l'espectacle Marabunta.
Sí, ho faran al marc del Festival of Fools, que plega els millors pallassos de tot Catalunya i també del panorama internacional, com Nola Rey, Johnny Melville i el mateix Django Edwards, a la capital catalana. El periodista i també productor del festival, Albert de la Torre, ha apuntat en una entrevista al programa al matí de Ràdio Estel que seguidors d'arreu del món del mític Django Edwards estan venint fins a la capital per tal d'acomiadar-se.
Està molt malalt, està en tractament terminal d'un càncer i està aprofitant les últimes energies que li queden per acomiadar-se del públic i intentar transmetre el seu llegat. Ara és impressionant veure aquest home, el Django Edwards, malalt com està, que portava aquelles melenes com si fos un cantant de heavy metal, ara calb, damunt de l'escenari, i s'ha pintat ok a la calba. I ho diuen, com estàs? I et fa, sempre fent el pallasso, ensenya la calba i es veu ok. Diu, mentre somriguis, tot anirà bé.
Ah, per cert, que el productor Albert de la Torre durant el confinament va començar a gravar un documental sobre la figura del pallasso Django Edwards i l'objectiu és que el mestre el vegi acabat i també muntat.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat Sons de Ciutat, una iniciativa cultural de proximitat en aliança amb els agents musicals.
El primer tinent d'alcalde del consistori, Jaume Collboni, ha especificat que Sons de Ciutat oferirà més de 200 concerts gratuïts en viu a places, carrers, comerços i mercats de tots els districtes de Barcelona des d'aquest dissabte i fins al proper 31 de març.
I avui l'Auditori de Barcelona també ha presentat la seva nova temporada amb el violinista de formació i director francès Ludovic Morlot com el nou director titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La temporada començarà aquest divendres 30 de setembre amb el concert inaugural on Morlot dirigirà la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler i l'Ermitelio de Hans Abramsen, compositor convidat d'aquesta temporada. Durant la presentació de la nova temporada, Morlot ha apuntat que vol esprem al màxim l'oportunitat, però que no busca canviar l'essència de l'OBC.
I bones notícies, perquè ja podeu accedir al primer museu virtual sobre la Guerra Civil Espanyola.
Sí, l'objectiu de la pàgina és donar a conèixer el conflicte militar i l'impacte que ha tingut. Per entrar-hi, heu d'accedir a la pàgina web www.v-scw.ca.
Fàcil, que és de web, en recordar-se.
No, el que passa és que respon a les sigles en anglès del Museu Virtual de la Guerra Civil Espanyola, llavors és així complicat. En aquest sentit, un dels coautors d'aquest projecte i també catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, en Joan Maria Tomàs, en una entrevista al programa El Matí i a Ràdio Estel, ha posat en valor la tasca històrica que hi ha al darrere d'un museu virtual com aquest.
Clar, internet tu pot trobar moltes imatges de la Guerra Civil i molts objectes, fotos d'objectes, però el que no és tan fàcil és trobar que al darrere d'una descripció de cada objecte o de cada imatge hi ha la feina d'un historiador professional que s'ha esforçat per posar-ho a l'abast del públic en general i no només dels especialistes.
El Museu Virtual sobre la Guerra Civil és d'accés gratuït i en total consta de 130 imatges.
I pel que fa a les arts gràfiques, el Festival Internacional de Fotografia de Cadaqués aplega 37 fotògrafs de 21 països que aborden tota mena de temàtiques i de gèneres.
L'INC Cadaqués comença aquest proper dijous i s'allargarà fins al diumenge 2 d'octubre. En la seva sisena edició, la mostra tornarà a impregnar el poble empordanès amb 22 exposicions que abracen diferents gèneres i temàtiques que van, per exemple, des de la fotografia artística, la clàssica, passant també per la documental o experimental, i que també treballen amb diferents tècniques, des de la Polaroid fins al collage o impressions de platí paladí, tal com ha destacat l'impulsor del festival Balmón Axalme. Per cert, que gràcies a la col·laboració amb la Fundació Gala Salvador Dalí, per primera vegada a la història, un fotògraf ha fet residència a la casa del pintor a Port Lligat.
En literatura, a Girona s'ha obert una nova llibreria enfocada a fomentar el català entre els joves i en el món educatiu.
La llibreria, anomenada Les Voltes Eduques, també organitza cursos, tallers per a famílies i escola de lectura, forma part d'un projecte socioeducatiu més ampli que ja inclou la gestió de dues escoles bressol. Precisament la gestió d'aquestes dues escoles, que estan ubicades a Palamós i a Monells, és un dels pilars de la Fundació Les Voltes, perquè el que permet és aplicar-hi un projecte educatiu propi amb la llengua. A la llibreria hi haurà volums per tot el cicle lector dels infants, també dels adolescents, i també un apartat de manga com a sector emergent, i tot de propostes enfocades a famílies, educadors i estudiants universitaris.
I de la lectura al cinema, la 41a edició del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, el conegut com a Terror Molins, començarà el 4 de novembre amb Matt Heidi.
La producció enfronta Heidi, que és el popular personatge infantil, en una batalla sagnant amb les tropes governamentals després que aquestes assassinin la seva parella.
Anem forts, eh?
Sí, anem molt forts. Comencen forts. Aquest film inaugurarà 10 dies d'una programació que combina el cinema de terror més destacat d'aquest any, també amb propostes d'arreu del món, fins ara menys distribuïdes. En aquest sentit, hi haurà produccions a Senegal, Mèxic, Iran, Filipines, Indonèsia i Luxemburg. El festival tancarà les seves portes el 13 de novembre amb la noruega The Nightmare de Helen Rasmussen.
I més cinema, la pel·lícula Asbestes ha guanyat el premi del públic a la millor pel·lícula europea al Festival de Sant Sebastià.
Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto, me decía, cuando sea un viejo estaré.
La nova pel·lícula és de Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña.
La coproducció catalana, per cert, d'Arcadia Motion, amb el suport de ICEC, està rodada entre el Bierzo i Galícia i s'endinsa en l'abandonament de les zones rurals i també en la irrupció de les energies renovables. La pel·lícula es va estrenar en el passat Festival de Canes i també formarà part del Festival de Sitges i altres certàmens, com el de Zúric, abans d'estrenar-se, això sí, l'11 de novembre a les sales de cinema, que ja en parlarem de les estrenes d'aquella setmana.
Ah, exacte, sempre cada dijous, totes les estrenes aquí a l'Estel Migdia. I més premis. La debutant Carla Quílez ha guanyat la Conxa de Plata a la millor interpretació protagonista pel seu paper a La Maternal.
Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas.
Quílez fa de mare adolescent en el segon llargmetratge de Pilar Palomero.
La pel·lícula és un clam per trencar els prejudicis sobre la maternitat adolescent a partir del procés personal de la Carla, una adolescent de 14 anys embarassada. És el segon any, per cert, que la Conxa de Plata millor interpretació no distingeix per gènere, i ara que parlem de la Carla Quílez, de la jove promesa, apuntar que va ser descoberta via Instagram pels balls que feia. Li van agradar com ballava i van decidir contactar-la, i llavors va passar un procés de selecció i va entrar a formar part de la pel·lícula de La Maternal. I d'aquí ha guanyat un premi.
Perquè després diguin que no, que els balls de TikTok, el no sé què, no serveix. Mira, doncs la Carla Quílez, bon exemple. Gràcies, Olma.
Fins demà.
It's all been done before, and if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool. Crawl!
Avui, Avril Lavigne fa 38 anys, la canadenca va triomfar a principis dels 2000 entre els adolescents amb cançons com aquesta que estem escoltant, que la van convertir en la tercera artista amb més vendes del país, només per darrere de Celine Dion i de Shania Twain. Nosaltres ho deixem aquí. La producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:45 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, amb Mercè Raga.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita la Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.